Benvinguts al Fem Salut. Avui, amb la Maria Alba Massip, ella és fisioterapeuta i es parlarà sobre en què ens pot ajudar la tasca del fisioterapeuta per millorar la nostra salut.
Bé, tal com heu sentit a la Clàudia a la presentació, avui al programa Fem Salut de Ràdio Falset portem amb una professional sanitària. No és habitual, potser hauria de ser més habitual del que hem fet, però fins a la data no l'han tingut gaires vegades aquí als nostres programes, me refereixo als fisioterapeutes. En aquest cas tenim una fisioterapeuta, ella és la Maria Alba Massip, i amb ella doncs, volem parlar una mica de les tasques que en què ens pot ajudar la fisioterapeuta a que tinguem una millor salut. Si recordeu de programes anteriors, un vam tractar el que era la fisioteràpia en general i en el següent doncs, vam estar parlant amb un fisioterapeuta sobre l'exercici físic. Avui, més que un tema en concret, doncs, treballarem una mica, parlarem una mica amb ella sobre totes les tasques i en totes les situacions en què un fisioterapeuta ens pot donar un cop de mà doncs, perquè millorem una mica la nostra salut. Bon dia, Maria Alba.
Bon dia.
Si et sembla, ens agradaria que, per començar, parlar una mica de potser una fisioteràpia que potser no és tan coneguda, però que també és molt rellevant i molt important doncs, en el dia a dia, sobretot en la gent que té alteracions a nivell respiratori. Es tracta de la fisioteràpia respiratòria. Una mica, de què es tracta la fisioteràpia respiratòria?
La fisioteràpia respiratòria vol millorar dos qüestions. Una, són els volums respiratoris, tant a la inspiració com a l'expiració, i l'altra és eliminar secrecions. Llavors, totes les malalties que cursen amb una manca d'entrada d'aire o un dèficit per falta de força, per exemple, per poder expulsar l'aire, o les malalties que cursen amb moltíssimes secrecions, doncs tenim una sèrie de tècniques que treballem això.
Bàsicament estaríem parlant sobretot d'aquelles persones que tenen el que nosaltres diem un hemopoc, que seria una malaltia pulmonar obstructiva crònica, o l'asma també, en aquest cas també es pot treballar, no? Serien potser les dues que més gent pot reconèixer doncs, perquè sap o ha sentit o coneix a gent o a gent del voltant o a veïns o a coneguts o a familiars que ho puguin patir, no?
Molt bé. Exacte.
I en quin tipus d'exercicis es fan per millorar aquesta respiració, aquesta inspiració i aquesta expiració d'aquestes persones?
N'hi ha molts d'exercicis. El problema que tenim amb la respiració és que és un acte que es fa de forma automàtica, no som conscients de que respirem. Llavors es tracta de prendre consciència del que és la respiració. Per què? Per ser conscients de què fem quan agafem aire i què fem quan expulsem l'aire. Llavors, fem conscients aquests actes per tal de millorar-los. I a partir d'aquí, si anem fent repeticions, el nostre cervell ho acaba automatitzant i llavors podem fer respiracions 100% vàlides.
I quines serien, perquè a mi ara em venen un parell al cap, a veure si són les mateixes, quines serien les tècniques més habituals, diguéssim, per ajudar aquestes persones que tenen aquestes alteracions?
Pues, per exemple, prendre consciència del múscul diafragma.
La respiració abdominal.
Perfecte, molt bé, sí senyor.
Que també ens serveix, no és el cas, però també ens serveix per la relaxació.
Sí senyor, sí senyor, que jo penso que van molt agafarets de la mà. La relaxació i la musculatura, el múscul diafragma, van molt agafats de la mà, perquè sí, és un múscul que sempre, sempre bloquegem. Sempre bloquegem i sempre deixem d'utilitzar per respirar. I llavors utilitzem músculs accessoris que no estan pensats per aquesta tasca. Llavors és quan ens contracturem. Vull dir que el fet de no respirar bé té moltes conseqüències.
De fet, és el que ha d'acompanyar a tot el seguit d'activitats que fem al llarg del dia. Des de si ens posem a nedar, si ens posem a córrer, si ens posem a caminar, si ens posem a dormir, si ens posem el que sigui, doncs és un fet que no pot deixar de funcionar perquè quan deixa de funcionar malament. I per tant, és molt important respirar bé, no?
És importantíssim.
I la respiració abdominal consistiria en...
Per exemple, si ho ensenyem als fisioterapeutes, posem la mà damunt la panxa, perquè la persona sàpigui que l'aire ha d'anar dirigit a la panxa, se li demana que agafi una, faci una inspiració profunda pel nas i li diem que paral·lelament infli la panxa, com que té el contacte de la nostra mà a la panxa, sap on ha d'enviar l'aire, si no és molt complicat.
Això pot fer un mateix posant-se la mà a la panxa. No?
Quan ha enganxat la dinàmica de l'exercici, llavors se li diu això, agafes tu les dues mans, col·loques les dues mans amunt de la panxa i agafem aire pel nas, inflant la panxa, i traiem aire per la boca, es pot treure per la boca perfectament, poquet a poquet, i anem amagant la panxa i ens podem ajudar amb les mans, fent pressió damunt de la panxa i fent que la panxa s'amagui.
En això milloraríem probablement la nostra capacitat pulmonar. No? I la gent que pues, té dificultats a l'hora de gestionar bé la seva respiració, pues, és molt important que almenys les respiracions que facin pues, siguin de qualitat.
Molt no? bé.
Vindria a ser això.
Exacte. També ho podem acompanyar una miqueta de respiracions toràciques baixes i al final podem acabar d'ajudar amb la respiració toràcica alta per acabar d'augmentar la capacitat de volum d'aire que entra.
O sigui, trobar totes les parts, diguéssim, des de la base fins al capdamunt dels pulmons. No? Donar-li la màxima capacitat als pulmons nostres, no? Pues perquè puguin aprofitar precisament l'aire que,
entra. I llavors és important també, amb la respiratòria, la fisioteràpia respiratòria, és important també treure tot l'aire, perquè això també moltes vegades fem aspiracions curtes i què fa això? Que l'aire que ha entrat no acabi de sortir.
Queda un volum residual,
molt
no?
bé.
I no s'acaba de buidar.
Molt bé, i aquest aire que ha entrat ja no té l'oxigen que el cos necessita. Llavors és interessant que surti tot l'aire perquè quan tornem a inspirar entri el màxim d'aire possible, el màxim d'oxigen possible, que al final l'oxigen és el que fa que ens funcioni tot.
Quin altre tipus d'exercicis podem fer així? Més habituals. Ja sé que, com has dit, n'hi ha molts i segurament no tenim temps de tocar-los tots, no? Però a mi em ve un que s'anomena respiració amb llavis fruncits, és a dir, quan traiem l'aire, que el traiem a poc a poc, no? I seria una manera de que la gent, sobretot, que pateix això que hem dit, malalties pulmonars, obstructiva crònica, pues que puguin treballar els seus pulmons de manera que no es cansin tant, no? Perquè traguin l'aire a poc a poc. No?
Molt bé. És una manera... Quan frungim els llavis, estem ficant una resistència. Llavors és una manera d'allargar l'aspiració i aconseguir buidar del tot. Igual que aquests els llavis frungits, jo, per exemple, que vaig estar molts anys treballant a la residència i tenia molts problemes respiratoris, quan baixaven al gimnàs se'ls dona una palleta i que faiguin bombolles dins un got.
Que vindria a ser el mateix que fan, per exemple, a nivell hospitalari, o si algú ha estat ingressat per aquest motiu, doncs que tenen aquell aparell que els fan pujar la bola cap dalt, no? Pues al treure l'aire. No? Seria una mica la mateixa
idea. I és per fer una miqueta també més amè, perquè si no al final se'n cansen de fer sempre el mateix. Fer sonar un
xiulet.
Un xiulet, no em sortia la paraula. Jugar amb una espelma, anant jugant amb la flama, anant... anar bufant i que la flama no s'apagui,
però que es vagi movent.
Que
no?
es vagi movent, vale? Tot això com a fisioteràpia respiratòria i possibles exercicis o possibles maneres de potenciar tot el que és la respiració i fer-la al màxim eficient possible.
Hi ha algun altre exercici, diguéssim, dels que siguin més habituals que tu que treballis de forma especial en aquest sentit?
Moltes vegades et pots ajudar dels braços, també. Pots agafar aire i obrir braços, perquè així també estàs obrint costelles i estàs ajudant a que l'aire entri. Vale? Ja pots obrir braços de forma lateral, que és el típic exercici de tota la vida. Agafem aire, pugem els braços, traiem aire, baixem braços. O inclús endavant. Vale? Estàs ajudant una miqueta el que és la dinàmica de l'expansió toràcica.
I a l'hora de mobilitzar secrecions?
Llavors, la mobilització de secrecions és una
cosa
que és...
El clapping seria?
Sí.
Bàsicament clapping, no? Bàsicament. Clapping que serien uns copets a l'esquena per tal d'ajudar a que aquella esmucositat que s'apega a la paret dels pulmons, no? Una mica salti i es pugui mobilitzar i tinguem la capacitat de treure-la cap a fora.
Llavors, el que fem després del clapping és provocar la tos. O sigui, podem fer tos forçades... Vale? Aprofitar o inclús demanar-li a la persona que tossi i t'ho ajuda des de la panxa perquè l'esforç de la tos no ens marxi cap a baix, ens marxi cap a dalt i sigui capaç d'arrossar el mort.
De fet, no té a veure exactament amb això, però la maniobra de Heimlich, que és, si a algú no li sona, és la maniobra que es fa a la gent que s'atraganta,
pues
vindria a ser una manera de provocar la tos artificial, no? O sigui, una manera de provocar la tos artificial, i el que estàs fent amb això, treballant, és la tos artificial, perquè hi ha molta gent que ens ve a la consulta, parlo per mi, i no sé si en el teu cas, que també et diuen, oh, és que tossi tota la nit i és molt molest, i no sé què. Jo entenc que la tos pot ser molesta, però de fet ens agrada que la gent tossi.
Molt bé.
No és que vulguem que la gent passi males estones tossint, perquè a vegades és desagradable, sobretot a la nit, perquè no pots descansar bé, però sí que és cert que si tossim, tenim més facilitat per treure el moc. I a vegades la gent té bé, dona un antitussigen, no sé què, i això de vegades no és la manera més adequada de tractar una afecció pulmonar, sobretot quan hi ha mucositat a dintre, no? Perquè el que volem nosaltres justament que no es quedi dintre, sinó que surti cap a fora.
Que surti, doncs bueno, doncs aprofites el clapping, el fet de picar, ja està provocant el reflex de la tos. Llavors, si tu veus que estàs fent clapping i a la tos, doncs aprofites i intentes ajudar que aquesta tos sigui productiva. Una altra manera també d'eliminar secrecions és fer que es diu postures en tren de l'Hamburg, que és col·locar una miqueta en inclinació tot el cos per ajudar, pel pes de la gravetat, que les secrecions desenganxades...
Posar el cap més baix, més baix que els peus, peus, perquè així doncs, pugui, per la gravetat mateixa, doncs, la mucositat que s'ha després pugui tenir tendència a baixar. I evidentment això a l'estiu, si tenim sort de poder anar a la platja en contacte amb l'aigua del mar, això ja és ideal.
Fantàstic.
No? És ideal.
Les postures d'aquestes boca baix s'ha de vigilar les pressions, gent que hipertensa i tot això s'ha d'anar controlant molt per la postura en si. ¿Vale? És l'únic perill que té aquesta postura i potser no s'utilitza massa per això. S'utilitza més el clapping i després l'assistència a la tos que no passa aquesta postura.
Un cop parlat de una mica a grans trets, ja han dit que no podem obrir tot el ventall de coses que es poden fer en aquest sentit, però crec que hem tocat una mica el més elemental. Si et sembla, parlem d'altres tasques o d'altres situacions en què tu treballes sovint aquí a la consulta. Per exemple, me ve al cap pues, el dolor en general, perquè segurament hi ha tractaments antiàlgics, una mica, no? que tu pots treballar i que, de fet, hi ha molta gent que, per motius diversos, pues, el dolor és un símptoma dels més molestos que hi ha, no? Sobretot quan es cronifica i quan és relativament important. I suposo que tu treballes molt el tema del dolor pel motiu que sigui, no? I...
Normalment, no tinc estadístiques fetes, però... de 10 consultes 9 són per dolor. Vale? Llavors, la fisioteràpia tenim un ventall molt ampli de tècniques antiàlgiques, ja sigui amb les mans, vale? Tècniques miofacials per desinhibir i desactivar músculs, el massatge típic, que és el que coneix tothom, les mobilitzacions, els estiraments... Després ja tenim tècniques més invasives, com per exemple la punció seca, que torna a ser un tractament miofacial, però que ja vas a tocar amb una agulla.
Això moltes vegades el dolor, sovint, o sobretot quan treballes dels paquets musculars en general, venen a ser deguts a una forta contractura, no?, del múscul. No? És una de les raons que pot tenir
sí,
a veure molt. No?
Per exemple, sí, perquè al final, en definitiva, el múscul, quan es contractura, a vegades, o sigui, el problema és la contractura, però és important saber per què s'ha contracturat, també. O sigui, tractes la contractura...
Però tractes també la causa.
Molt bé, intentes saber per què aquell múscul s'ha contracturat. Perquè hi ha una lesió d'un lligament, perquè hi ha una lesió d'una articulació que està desalineada, perquè hi ha un desequilibri per una mala postura. Llavors, intentes tractar el dolor, però sí que és important saber per què hi ha aquest dolor. Vale? Llavors, totes aquestes tècniques que t'he dit pel dolor, al final també estan intentant solventar tot l'altre. Després tenim les tècniques d'electroteràpia, que és el dolor. Allà, si tinc dolor, doncs vinga, anem a treure el dolor, perquè si no tampoc no puc avançar fent res més. Vull dir, l'important del dolor i de la contractura és saber d'on ve aquesta contractura. A vegades és un problema, una cadera amb dolor, és un mal recolzament d'un peu. I a lo millor, pues, lo important és que vagi a veure un podòleg. I jo no puc fer massa cosa més. Puc tractar el dolor, però si no solventem el problema, la causa, el dolor...
Aquell és com aquell que té càries, li dones antibiòtic i un antiinflamatori, però no va al dentista.
Molt bé. Doncs,
aleshores,
molt bé.
Per molt que s'esforcin els professionals que l'atenguin a tractar la simptomatologia d'aquell moment, si no traiem la causa...
apareixerà
pues,
més tard
rarament, o més d'hora. Més tard o més d'hora, més aviat més d'hora que tard, tornarà a reaparèixer una mica el dolor. Per tant, com en tot, pues, l'ideal és treballar la causa. I això em fa pensar que també en el vostre cas i en la vostra atenció del dia a dia, pues, també treballeu una mica la prevenció, no? Pues, perquè aquella persona, aquells problemes de dolor que està tenint i pel qual segurament acaba venint aquí, pues una mica pues intenti corregir, prevenir, no?, l'aparició d'aquest dolor, pues, sobretot tenint en compte la peculiaritat de cadascú.
Ah, per exemple, una contractura que has anomenat tu, per exemple, no és el mateix una contractura amb una persona que fa molt esport que una contractura amb una persona que no en fa gens. Vale? Una contractura amb una persona que fa esport, pues li aconselles que estiri, li aconselles que calenti bé abans de fer l'esport, li aconselles que s'hidrati, que descansi... Vale? En canvi, una contractura amb una persona que no fa esport, li aconselles que es bellugui, perquè és per culpa, normalment, la causa és la inactivitat. Dius, home, hauries de bellugar-te, hauries d'intentar fer una vida una mica més activa, hauries d'intentar caminar, sempre partint de la base de que cadascú té un nivell, a nivell de preparació física.
I suposo que també en el tema del dolor... també fas incís en el tema de que la calor, molt sovint, i també el fred, depèn de com, sobretot quan acabes de fer una lesió, pues és sovint el que ha de tenir una mà, independentment que ho faci algun tractament amb algun fàrmac o el que sigui, pues, pugui també treballar pues, amb el tema de la calor i el tema del fred.
Molt bé.
El fred més quan es produeix, al moment que es produeix l'impacte o la contusió o el que sigui, i la calor més quan, a posteriori, quan han passat uns dies, no? Seria una mica així.
Sí, per exemple, el fred seria més, jo grosso modo, amb un impacte que acostuma a ser a un membre, a una articulació. És important quan tenim un impacte i hi ha una inflamació. Vale? Llavors, el gel és antiinflamatori per essència. Sí. I, en canvi, l'escalfor és les conseqüències d'aquest impacte. És el que hem dit, una contractura. Una contractura és un mecanisme de defensa, normalment. Vale? Mm-hmm. Llavors, quan tens una contractura, allò es tensiona, s'agarrota. Mm-hmm. L'escalfor ens relaxa, produeix una vasodilatació, s'estova. Vale? És una mica pensar què tinc i què vull aconseguir.
Bueno, pues una mica pues el dolor, com has dit, depèn una mica de la causa, no? Per exemple, una de les... I ara centrem-nos en alguna cosa una mica més concreta. Per exemple, una cosa que, a més, segur que en el teu dia a dia et trobes molt sovint, igual que ens trobem la gent que treballem a l'atenció primària, pues, les típiques lumbalgies, no? Les típiques lumbalgies, pues... de quina manera ja m'ha explicat una mica com se treballa en qualsevol problema que el seu símptoma o un dels seus símptomes és el dolor. Però si ja tu t'arriba una persona que et diu que té una lumbàlgia, depenent del dolor que té, li fas massatge o no li fas massatge? Em refereixo, per exemple, si una persona té una ciàtica molt... que en aquell moment el deixa pràcticament immòbil, és el moment adequat per treballar amb ell a nivell fisioterapeuta o quins treballs fas en aquell moment?
Sí, a més, justament m'enganxes que ahir va venir una persona enganxadíssima amb una asiàtica i des de traumatologia és la primera vegada que em vaig trobar que deien digue-li a la fisioterapeuta que m'aixequi. Clar, quan ve una persona amb dolor, l'important és treure el dolor. Sí que és important anar agafats de la maneta amb la medicació. La medicació no s'ha de deixar mai. La fisioteràpia el que fa, la medicació està disminuint el dolor per mètodes químics i nosaltres el que intentarem des de la fisioteràpia és equilibrar físicament aquella persona. A què em refereixo? Una ciàtica, hi ha un pinçament d'un nervi. ¿Vale? Físicament podem posar-li fàcil al cos perquè aquest nervi es despinci. I això la medicació no ho aconsegueix.
Els nervis surten dels discs vertebrals que tenim tots a darrere, evidentment l'artrosis, tot un seguit de circumstàncies personals o laborals, no? Poden ajudar a que això pues, s'agreugi, no? Però sí que és cert que aquesta inflamació pues, bueno, és el que s'ha intentat treballar. No? La inflamació que s'ha produït a nivell de la sortida del nervi, no? Que fa que tot plegat fins i tot pugui arribar a la punta del dit del peu i que ens deixi o pugui deixar la persona pues, pràcticament amb un alt grau d'immobilitat. No?
Sí.
Que tampoc no és recomanable que la persona estigui immòbil a casa. No?
No, últimament totes les tendències actuals dintre del que és la fisioteràpia actual és que el repòs no és garantia de millora.
En tot cas és un repòs relatiu, però mai absolut.
Molt bé. O una activitat moderada, inclús quan la gent em pregunta, quan li dius, ostres, vigila, no estiguis massa temps assentat, intenta bellugar-te. Límit dolor, evidentment, quan tenim dolor, és que hi ha alguna cosa que no està funcionant, per tant, hem de fer cas al dolor. ¿Vale? Llavors, anem a treballar sent conscients que el límit és el dolor. I a partir d'aquí, pues, pots, el que he dit abans, pots afavorir de que aquell nervi que està pinçat i està inflamat degut al pinçament, pues, treure els factors de pinçament i, per tant, si deixo de pinçar, puc facilitar a la desinflamació.
I un dels factors, a banda del pinçament propi de la sortida del nervi, pues, és la pròpia contractura que produeix a nivell muscular del múscul de costat, que com a mecanisme de defensa pues, fa aquest pinçament i tot es queda com una pedra.
Aquí està.
I una mica la calor diguéssim, també ajudaria en aquest sentit.
La calor, la teràpia manual, que és una de les tècniques de fisioteràpia, no facilita en el moviment, límit dolor, sempre hem d'estar mirant com ens està reaccionant la persona. I clar, evidentment el que no faré serà allà martiritzar, no? La finalitat no és aquesta, llavors anar movent, anar donant llibertat en tots els moviments, anar donant confiança a la persona també perquè vegi que no passa res, que em puc moure, que no em faré més mal i anar relaxant tota la zona.
I amb quina, ja sé que depèn d'això molt de cada cas, però en principi aquesta persona, pues, aquest tipus de massatges o de teràpia manual, diguéssim, en quins terminis se pot anar fent, de manera...
Depèn de les tècniques que escollis, ¿vale? Jo, per exemple, treballo molt, sí? En el sentit de que ho toco tot, llavors necessito que el cos després reaccioni el que jo he fet, i per tant necessito tenir un temps d'observació a nivell de quina simptomatologia tenim, com t'estàs bellugant, si em puc assentar, si no em puc assentar, perquè clar, hi ha pinçaments del ciàtic que et deixen estirats en un llit. Llavors, bueno, doncs si passem d'estar estirats a estar assentats, vale, doncs vinga, i com estàs de dolor? Quantifiquem el dolor en una escala de 10. Si abans tenies un 10, ara què tens? Un 8. Vale, doncs, i el 8 es manté uns quants dies. Doncs vinga, va, tornem a intentar de fer alguna cosa. Generalment, tot això que he explicat que sembla molt complicat, pot ser una setmana, si des d'un tractament a un altre pot passar una setmana, i la gent que és més ràpida, doncs en 4 o 5 dies ho tenim bastant a punt i ho podem tornar a tocar.
I en aquest cas, en el cas de les lumbàlgies, segurament la persona que ha tingut una lumbàlgia no serà la primera ni l'última, probablement. Per tant, en aquesta persona s'ha de treballar molt el tema a nivell de posició, a nivell de treball, a nivell de reforçar segurament musculatura lumbar, no? I una mica que treballem amb els genolls més que amb l'esquena ben recta, no? És a dir, tota aquesta teràpia que fem des de l'atenció primària, que feu des dels fisioterapeutes, que fem des de totes les bandes, no? Pues perquè si hi ha episodis d'aquesta índole, pues siguin el menys freqüents possible, si més no. I que segurament no siguin siguin dins del dolorós, el menys dolorós possible, no?
Pues sí, llavors...
I quin tipus d'exercici serien els recomanables en aquests casos?
Ara t'ho anava a dir. L'important és el que has dit tu, treballar des dels genolls, per tant hem de tenir unes cames fortes. I l'altre important és protegir la zona lumbar en el cas de les lumbàlgies, en general tota l'esquena. Per tant, hem de tonificar tota l'esquena. Anys enrere s'aconsellaven o es pautaven des de traumatologia o des dels centres d'atenció primària les faixes. Actualment no se n'està pautant cap i la tendència actual és enfortir mitjançant gimnàsia. Ara parlaré d'una tècnica, si t'has fixat, no he parlat de noms ni he parlat perquè no hi ha cap teràpia ni cap tècnica que funcioni al 100%. A mi m'agrada agafar una miqueta de cada, però, per exemple, actualment el pilates està funcionant molt bé pels mals d'esquena.
Els estiraments, no? Que són estiraments en general. El pilates treballa molt els estiraments.
Però són... O sigui, pilates és gimnàsia, exercicis... Ara no em surt la paraula. Terapèutics. Vale? No és una gimnàsia, és teràpia. Per què? Perquè vigila la postura i des d'una molt bona postura anem a tonificar. O sigui, està estirant, però alhora està enfortint. I això és el que necessitem per tenir una esquena sana. Una esquena sana és una esquena forta, però una esquena flexible. Ha de ser capaç d'avaluar-se en tots els seus plans de moviment, però ha d'estar forta, perquè si no és quan ens comencem a lesionar, perquè comencen a haver pinçaments entre vèrtebres, etcètera, etcètera. Per tant, la base, estirar i tonificar. I, per exemple, pilates és una molt bona tècnica.
I, bueno, posats a recomanar, una recomanació molt important, aquest, com en moltes altres situacions, és segurament la pèrdua, o sigui, arribar a un pes ideal, no? És a dir, tot el que sigui sobrepès o obesitat, evidentment, fa molta nosa i afavoreix i molt que aquella lumbalgia es torni a presentar en un futur, no?
Pues sí, a més, tenim, el sobrepès és un augment de càrrega a les articulacions. Aquestes articulacions estan formades per uns cartílags articulars que quan més càrrega, més desgast. Per tant, al final, si pesem molt, podem acabar tenint problemes ja no de lumbàlgia, sinó de artrosis, problemes ja més que són irreversibles.
De fet, jo sempre a la gent li dius, portar els quilos són com una motxilla. Si una motxilla allí portes 5, 6, 8, 10 quilos de més, i n'hi ha que evidentment costen de baixar. Ningú diu que sigui fàcil, però evidentment allò portar-ho de manera diària i de manera crònica durant molt de temps, allò és una cosa que el cos va notant cada vegada més i segurament el genoll i repercuteix a tots els genolls. Semblava que teníem molt de temps, però ja no vull encetar cap més tema perquè el temps se'ns ha tirat a sobre i de les qüestions preparades evidentment n'han quedat al tinter i segurament algun altre dia t'hauré de tornar a molestar per acabar de fer els aclariments pertinents. Només donar-te, si vols fer alguna cosa més abans d'acabar.
Bueno, insistim moltíssim que actualment treballem molt tot el tema d'hàbits saludables i ja, més que res perquè has incidit en el tema del pes. El pes, el dormir, l'alimentar-se de forma sana, equilibrada, hidratar-se bé, evitar l'estrès, que això és bastant complicat. Tot això és importantíssim com a prevenció, més que res perquè tu has parlat del pes. El pes, junt amb tot això, i si aconseguim tenir uns hàbits de vida saludables, aconseguim tenir un pes adequat i aconseguim eliminar-lo.
Tot és una cadena, no? Sí. Tot un seguit de coses que si una cosa no fa bé, potser pot acabar anant malament perquè és com un peix que es mossega la cua, no? Llavors, s'ha de treballar molt la prevenció i la prevenció bàsicament se basa en uns hàbits saludables a tots els nivells, com has comentat. Maria Alba, res més. Moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i, com t'han dit, si algun dia ens convé, t'ho tornarem a dir.
Moltes gràcies a vosaltres, Armand i tot l'equip. I, espero que si et torneu a necessitar, aquí estarem.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Adéu.
A vosaltres, adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres la Clàudia i l'Armand a la locució i a la part tècnica el Solde. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal que us durà, com sempre, a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent. Adeu-siau i fins aviat.
What can you do when our love affair is over? Is over.